Diputació de Barcelona Podcast.
El primer contacte amb les drogues.
Inicia habitualment de...
Gemma Garcia, cap de tractament.
Habitualment és experimental. I s'inicia moltes vegades doncs, en grups, no? Amb el grup d'amics, amb el grup social. Moltes vegades també doncs, per curiositat, doncs, per cercar una identitat del grup, també per avorriment i per experimentar. No? És un cos que està evolucionant i que vol experimentar.
Aquest contacte inicial amb les drogues es produeix cap als 13-14 anys, habitualment en un ambient lúdic.
Quan els pares han de començar a preocupar-se?
Pensem que sempre hem d'intervenir des del moment que nosaltres observem aquesta conducta que comença sent experimental, comença a interferir d'una forma greu amb la vida de l'adolescent. Interfereix, doncs, no sé, amb els estudis, perquè moltes vegades no comencen a tenir problemàtica amb el rendiment o abandonament dels estudis, quan comença a haver problemes també de canvis de les seves actituds o que estan més irritables, o problemes també de relació amb la família. És a dir, quan comença a interferir d'aquesta forma greu amb la seva vida, evidentment hem de començar a intervenir.
Quan arriben al centre Espot, la mitjana d'edat és de 16-17 anys. Per tant, ja fa temps que en consumeixen. El 76% de les persones tractades són homes i el motiu habitual de la consulta és el cànnabis. El consumeixen de forma diària, combinat amb tabac i alcohol, i en un 70% de casos ja presenten algun tipus de trastorn psiquiàtric. No sempre acudeixen a Espot voluntàriament.
Què fem a partir d'aquí? Per una part, si ve l'adolescent, estirar de la seva demanda pròpia. A vegades la seva demanda és, doncs mira, em sento malament, o no sé, tinc problemes amb la meva família, no? O amb les relacions socials. Doncs estirem d'aquesta demanda i intentem que ells vegin quina relació té aquest consum amb els problemes que ells presenten, no? I quan aquest adolescent no ve, que moltes vegades no aconseguim inicialment que vingui, treballem amb les famílies. Nosaltres tenim també un programa específic de famílies, justament per treballar amb aquestes famílies i intentar modificar hàbits, diguéssim, de les dinàmiques familiars i també aconseguir que, a través d'aquests canvis, pugui incorporar-se l'adolescent al tractament.
I com estan emocionalment aquestes famílies quan arriben a Espot? Cal evitar la culpabilització.
I venen en patiment, patint perquè se n'adonen que els seus fills estan com encallats en el seu desenvolupament.
Anna Sisson, psicòloga clínica.
No saben, d'alguna manera, com desencallar allò. També, de vegades, amb les relacions afectives molt tocades amb aquests fills, quan hi ha problema d'addiccions i, a més, hi ha una adolescència, vull dir que se sumen dues coses, hi ha molt poca consciència de problema.
Estem parlant de tractaments llargs, de 2 anys de durada, amb recaigudes, amb el difícil repte d'aconseguir l'abstinència o una disminució del consum, així com una vida més estable.
Quan juguem amb videojocs, desconnectem, ens relaxem, ens divertim i compartim. No t'amoïnis si a casa juga amb videojocs. Preocupa't només si hi ha conflicte quan li demanes que deixi de jugar. Si abandona les seves obligacions i amistats. Si disminueix el seu rendiment acadèmic. Algunes recomanacions. Coneix a què juga i amb qui. Controla el temps d'ús. Integra els videojocs dins l'activitat familiar. Complementa la seva afició als videojocs amb activitats d'oci i lleure sense pantalles. Els teus fills juguen amb videojocs? Connecta-hi!
El centre Espot també tracta les addiccions a les pantalles. El 95% dels casos que tenen són nois de 15 anys, que tenen una preocupant dependència dels videojocs. 3 de cada 4 pateixen algun tipus de trastorn psiquiàtric, problemes de rendiment escolar i dificultats en les relacions familiars. En el cas de les noies tractades, el principal problema són les xarxes socials.
Per què els hi enganxen? Bueno, les pantalles ens permeten, evidentment, relacionar-te les 24 hores del dia, no? En moviment, en qualsevol lloc. Són un medi, diguéssim, d'alguna manera, amb el que d'identitat pròpia d'aquest adolescent, que el permet estar constantment en contacte amb els altres. Hi ha aquesta necessitat, diguéssim, de comunicar-te, d'expressar-te i sobretot també de rebre recompensa, no? I de rebre un reconeixement.
Com podem prevenir les addiccions? Educar és prevenir.
Els pares són els primers educadors dels seus fills. Ho deies tu molt bé, no? Educar per prevenir.
Maribel Serra, cap de prevenció.
Perquè s'aprèn per imitació. Per tant, s'ha de ser molt curós i molt coherent entre allò que fem i allò que diem. Posant límits i normes que siguin clares, consensuades, raonades i sobretot ajustades a la seva edat, que es podran anar revisant. I això també els donarà seguretat i control, encara que no ens ho sembli. Poder parlar, dialogar i escoltar el nostre fill amb una escolta activa, coneixent els seus interessos, les seves opinions, però que ells també coneguin les nostres. Compartint espais de lleure i d'oci, fomentant la seva autoestima. El jove, l'adolescent, segur que fa moltes coses malament. Ben segur que sí. Però cal reforçar les conductes positives i posant en valor l'esforç i la constància. I, sobretot, no tenir por a l'afectivitat. No hi ha cap fill que sigui prou gran com per no saber que l'estimem.
Per fomentar aquest diàleg entre pares i fills, la Diputació de Barcelona organitza tallers per detectar i prevenir possibles addiccions tant a les drogues com a les pantalles.
Julio Mingueza, infermer especialista en pediatria i salut mental.
Serà el mateix si jo et conec a tu i sap en aquest moment com et sents, com et relaciones socialment, quants amics tens. Tota aquesta informació per mi, com pare, com mare, és molt important, perquè quan tu estàs davant de la pantalla, jo sabré si tu estàs gaudint de la pantalla o la pantalla per tu és un refugi.
La clau de la prevenció, però, és que es treballi com una estratègia integral amb la implicació de tots els agents. Si famílies, educadors, sanitaris i administracions remen en la mateixa direcció, llavors la prevenció és efectiva i rentable.
I després una cosa molt important, que no ho hem d'oblidar, és que la prevenció és rentable. Per una banda, doncs, bueno, podem reduir a l'inici del consum, hi ha menys situacions d'emergència, promoció de la salut, per tant, doncs, els beneficis són clamorosos. No? Fins i tot hi ha un estudi doncs, que diu doncs, de l'any 2015 que per cada euro invertit en prevenció podem arribar a estalviar a la societat 18 euros.
Això passa per desenvolupar plans locals que inclouen circuits de coordinació, capacitació dels tècnics, intercanvi d'experiències i exposicions com Controles, que des de l'any 2021 ha passat per 88 municipis de Barcelona.
Que va adreçada a nanos de 12 a 15 anys, a més de 16 anys, i a famílies i professionals. I aquí què fem? Convidem també a visitar l'exposició i a fer una sessió formativa. No només passen els nanos i els pares, sinó tots aquests agents socials que jo et comentava, no? Mitjançant sessions formatives. A més, l'exposició es complementa doncs, amb una pàgina web on te pots trobar enllaços, informacions, dades, en funció de si ets un pare o ets un professional.
Precisament, el fenomen de les tecnologies, de la informació i les xarxes socials ha obligat també a la Diputació a canviar la seva forma de comunicar-se i acostar-se als joves.
Tractament i prevenció a tot el territori.
D'una manera o una altra, una de les prioritats d'Espot és trepitjar el territori i conèixer les seves necessitats de primera mà. A més del centre de referència que està ubicat a Barcelona, hi ha tres locals més a Mollet del Vallès, Piera i Vic.
Nosaltres som els que sortim dels despatxos i anem al territori. És aquí on fem els tallers i fem la capacitació, portem l'exposició. Per tant, coneixem de primera mà els recursos que hi ha i quines són les necessitats dels municipis i dels seus professionals. Després, tota aquesta informació és cabdal per poder planificar i orientar noves descentralitzacions a les comarques barcelonines.
El Centre Espot de la Diputació de Barcelona compleix 40 anys d'experiència prevenint i tractant les addiccions, al servei de les famílies i dels ajuntaments de la demarcació. 40 anys per fer balanç del que s'ha fet i també per preparar-se pels reptes del futur.
La necessitat de sensibilització de tots els agents, és a dir, des de les famílies, els adolescents, els agents socials, en la detecció precoç i en la intervenció integral i especialitzada primerenca per evitar justament la cronicitat i afavorir un bon pronòstic. Quan ens arriben aquests casos ja tan cronificats, pensem, ostres, hem perdut temps.
A les noves addiccions sense substàncies, que no sabem bé cap on aniran, la baixa percepció que hi ha, per exemple, en el tema de l'alcohol, que ja s'està treballant des del Pla Nacional, després incorporar d'una vegada i de debò la perspectiva de gènere tant en el tema d'atenció com en el tema d'intervencions preventives. Sí, perquè sabem que les necessitats són diferents, els inicis, el per què del consum també. Després el consum de la dona està molt més estigmatitzada. També és més difícil l'accés als recursos, això ho sabem.
El Centre Espot va començar la seva tasca als anys 80 amb l'impacte de l'heroïna i l'aparició de la sida. L'any 2005 va començar a tractar adolescents. Des de llavors i fins a finals de l'any passat s'han atès més de 2.000 joves de 12 a 21 anys.